cugat.cat. Notícies.
Bona tarda. Sant Cugat s'assuma un any més a la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, que tindrà lloc del 15 al 22 de setembre. Una bicicletada popular, tallers divulgatius i punts d'informació donaran forma enguany a una proposta que torna a apostar per treure els vehicles més contaminants dels carrers. Així, un tram de la Rambla dels Cellers tancarà el trànsit diumenge 22 durant el matí i s'omplirà d'activitats per promoure la conscienciació. Així, la regidora de Ciutat i Salut, Gemma Aristoi, ha concretat que es tracta de tenir present la situació d'emergència climàtica, reduir la contaminació i alhora que de fomentar l'exercici. L'escoltem.
La sensibilització, que ja sabem que tenim aquesta emergència climàtica, i fer possible que cadascun des de casa seva trobi i busqui alternatives a l'hora de moure's. Per una banda, generarem que hi hagi que baixi una mica aquesta contaminació en els nuclis, però alhora també possibilitarem aquesta part més saludable i de mobilitat, no? d'activitat física, si li volem dir així, per desplaçar-nos.
L'Ajuntament està redactant les bases del nou concurs per a l'adjudicació del Servei d'Informació, Comunicació i Difusió d'Activitats Municipals després de desestimar l'anterior. Així queda definitivament anul·lat l'anterior, que havia provocat les queixes dels partits llavors de l'oposició per uns requisits que semblaven fets a mida, deien, i el qual només es va presentar al Tot Sant Cugat. El nou equip de govern espera tenir adjudicat el Servei de Publicitat al gener. I la regidora d'Educació, Pilar Golina, ha avançat en una entrevista a Cugat Mèdia que el curs vinent la mirada seguirà sense tenir un nou edifici. No hi ha temps, estaria mentint si digués que sí. Ha dit Golina que en l'entrevista també ha explicat de quina manera Sant Cugat es prepara aquests dies per començar el nou curs. De fet, a Cugat Mèdia, a cugat.cat, podeu veure tot un especial de la tornada a l'escola. I les Planes ha portat el punt final a la seva festa major aquest diumenge, amb una jornada on la gastronomia i els jocs aquàtics han centrat el gruix de les propostes. Centenars de veïns i veïnes del barri Sant Cugatenc han participat enguany d'un programa marcat per activitats familiars i infantils que han portat la gresca al Casal, a l'Espai Pere Grau i a la plaça del Coll de la Creu d'en Blau. I en esports, el jugador del Patí Hoquei Club Sant Cugat, Carles Domènech, ha guanyat l'Europeu Sub-17 amb la selecció espanyola després d'empatar 1-1 davant de Portugal. El combinat estatal ha liderat el grup i ha aconseguit el segon títol europeu consecutiu de la categoria. Domènech ha estat peça clau en el triomf després de marcar 18 gols en aquest campionat. I un apunt més, el Sant Cugat Futbol Club s'ha estrenat al grup 3 de segona catalana amb un empat a 1. Al camp dels Sitges, a la jornada inaugural de la competició, els de Joan Garcia s'han avançat al minut 1 a través de Jordi Renera, però els locals han igualat el maig en el darrer quart d'hora de partit. Més informació a cugat.cat.
Serveis informatius de cugat.cat. A cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia... Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Tarda, 4 minuts, obrim la segona hora del Connectats amb la informació de servei habitual. Ens n'anem fins a la tema per saber com està funcionant a hores d'ara el transport públic. Javier Arjona, bona tarda.
Bona tarda des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. En aquests moments podem parlar de normalitat a la xarxa del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, ja que no hi ha incidències, segons ens indiquen els diferents operadors. Així doncs, situació tranquil·la aquesta hora a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Això és tot el moment des del Centre d'Informació Transmet. Bona tarda.
Gràcies i molt bona tarda, Javier. Temps ara per a la informació del trànsit rodat. Anabel Pinyar, quina és la situació ara?
Doncs pel que fa a la demarcació de Barcelona, amb retencions a aquestes hores, com és habitual, a la B10, a la Ronda Litoral a Barcelona Ciutat, al llarg de 2 quilòmetres en sentit nord cap al Nus Trinitat. També circulació intensa a la P7, al llarg de mig quilòmetre a Fogars de la Selva, en sentit nord cap a Girona, a causa d'una avaria que ha deixat un carril tallat. Això és tot de moment, segons el Servei Català de Trànsit.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Avui a la secció del personatge marxem cap al Prat de Llobregat per parlar d'una persona amb una llarga trajectòria dedicada a l'educació. Va ser director del ja inexistent Col·legi Nacional Ramon y Cajal i especialment a la política. Va ser nomenat alcalde de la ciutat durant la darrera etapa del franquisme entre els anys 1975 i 1977 i va ser diputat al Congrés per Unió de Centre Democràtic durant la primera legislatura des de la recuperació de la democràcia. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez, molt bona tarda.
Molt bona tarda, què tal?
Doncs ens acompanya també als estudis de l'emissora el nostre personatge d'avui. Ell és José María Mesa, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda, què tal estem? Bé?
Molt bé, estem molt bé. El veig amb molta energia, eh?
Bueno. Com diu en castellà, la procesión va por dentro, no?
Ah, no, home, no. Sí, això bé, és una estona de conversa que tindrem aquí amb el Luis i una servidora. Amb la intenció de conèixer-lo, una mica d'estapar aquí a darrere de José María Mesa, vostè ha viscut un dels temps més convulsos de la història més recent. Com era ser alcalde en un moment en què el dictador acabava de morir i s'iniciava el camí cap a la transició?
Bueno, va ser un moment difícil perquè, clar, s'ha de tindre en compte que el Prat està a lo que ja llamaven el cinturón rojo de Barcelona, no? Però bueno, jo hi treballava en una cooperativa de vivendes molt vinculada, diguem al PSUC, per dir d'alguna manera, per entendre'ns, i llavors la meva relació amb els sindicats i amb la gent que feia la representació i les reivindicacions va ser bona. Realment és veritat que també teníem una ordre per part del govern i per part, en aquest cas del governador civil, que el que tenien de fer era tenien de començar a donar uns passos cap a la qüestió, després posteriorment va ser la transició democràtica i que no podien prendre decisions dures, sinó una obertura de diàleg. I mira, si és curiós que els quatre primers governadors civils que va haver a Catalunya després del primer Consell de Ministres de la primera democràcia van ser quatre alcaldes. Va ser el de Mataró, va ser el de Lleida, va ser el de Manresa i va ser jo. És a dir, que i després va haver altres tipus d'alcaldes que van quedar molt marginats perquè sembla que no van entendre de que el franquisme s'acabava amb en Franco. Per lo menos aquest era el concepte que van tindre, no?
Sí, com sigui, rebuscant una mica la hemeroteca, hem trobat que vostè va presentar la seva dimissió, però que el governador, de fet, li va dir que no. Com va ser això?
Bé, em sembla que va ser un tema de molt poca importància, no? Dóna compte de que jo vaig pujar a l'alcaldia perquè no es trobava una persona adient al règim i el governador civil va fer una enquesta entre gent important de la ciutat. Jo no sé per què era important jo, perquè jo era simplement director d'una escola, sí. Jo vaig acabar la carrera de pedagogia i no tant. I llavors hi havia dos grups molt enfrontats, que per això no es va trobar la gran solució. I ja no me'n recordo per què va ser, però va ser, suposo, que per una emprenyamenta que vaig agafar, que avui ja no l'agafaria. Jo tenia 20 i tants anys i vaig dir al governador: mira, jo amb aquesta gent jo no puc continuar i per tant jo me'n vaig. Però si vols que et digui per què va ser concretament, tindria de buscar a la meva hemeroteca particular per mi. Però que sembla que no va ser una cosa molt important. I sí, perquè em vaig trobar a la porta del govern civil, em vaig trobar amb l'alcalde Viola, I em va dir, escolta, si tu vols fer política, tu no podes dimitir a la primera. És a dir, torna i torna al Prat. I, bueno, hosti, però això de la política va ser un tema complicat. I llavors, així va ser la història.
De fet, com era fer política en aquella època, doncs, com deia la Carme mateix, no? Una època força convulsa i amb aquest doncs, camí cap a la transició, sí, però que encara no acabava d'arribar.
Sí, però hi havia un... havia un metodos, havia un camino que diuen els grecs. Tothom estava d'acord, encara que era convulsa, tothom estava d'acord que tenien de sortir el franquisme i anar cap a la democràcia. És a dir, si avui hi hagués aquest concepte, que pot ser un altre concepte, però totalment, per exemple, a Europa no tindrien la crisi que tenim en el moment actual del model europeu, perquè Europa cuobadis, no se sap on va. Llavors, nosaltres, en aquella època, ja siguis del PSUC, que era els sindicats de Comissions Obreres, el Partit Socialista, inclús partit d'alguna manera també la dreta, i un centre democràtic que es van integrar gent que provenia de la Falange, gent que provenia, com jo, del món independent, i gent que venia, sí que teníem un tema comú. I quan tu tens un tema comú, les coses són molt més fàcils. És a dir, jo a les Corts, que avui he llegit una mica el programa, i que vaig estar a tres comissions molt difícils. Una era la comissió de malos tratos als presos d'ETA, no? Una comissió difícil, per part de la policia. Després vaig estar també a una comissió dels drets humans, i no van tindre grans problemes per arribar a acord, És a dir, arribaven a acord en una hora i dues hores. Jo quan veig que actualment hi ha hores de que dormen allà i no sé què més, dic, això no entenc. Això és perquè no se té clar el camí, És a dir, que no era, per mi personalment, no era tan difícil com des de fora, dius, hòstia, això devia ser una conya, no? Teníem un grup petit, que va tindre al Congrés de Diputats representació, que era Força Nova, I després teníem, diguem-ne, algun grup, però realment apenas tenien força. I després la més dreta que teníem era el tema de Fraga, però bueno, també ell venia d'un món democràtic, perquè havia estat d'ambaixador dintre d'Anglaterra, I va veure de que això no tenia i sortida. No havia tanta gent contra la transició. Una altra cosa és que suposo que ho van fer tan malament, o ho van fer malament, que el 23 de febrer va haver un tinent coronel que es va intentar cargar el sistema democràtic, no? I alguna gent que hi havia enrere d'ell. Però jo penso que eren una minoria minoritària dintre de lo que era tota la classe política. I una causa és que quan entra el senyor Tejero al Congrés de Diputats, no hi ha cap diputat que diu, sí senyor, aquí tenim el nostre, no? Comencem, i això s'ha acabat, no? No va haver ningú, inclús ni el senyor Blas Piñar, no? Que era de Força Nova, no? Una altra cosa és que hi havia moviments econòmics, moviments socials, moviments del propi exèrcit, de que això era així. Però quan tu fas un cop d'estat, generalment molts diputats de la zona s'apunten a aquest cop d'estat, no? I en aquest cas, un cas que s'ha de dir és que no s'ho va apuntar cap.
José María, em permet que li pregunti, a què es dedica ara? Què fa?
Hosti, estic jubilat, nena.
Ja.
És que,
però vull dir,
és que
no, tis, no... Ja m'ho imagino.
És que
tinc
75 anys. Bueno, no, però
em refereixo, té cap mena de vinculació amb algun grup?
Jo pertenezco a l'organització Rotària Internacional, que tengo per ti en Sant Cugat una bona amiga, Montse Moral, farmacèutica.
Sí, senyor, la tenim de tertuliana, de tant en tant.
Bueno, pues el dia que la vea...
Li donaré records.
Entonces yo me he dedicado mucho... He sido gobernador general de Rotary y me dedico mucho a los temas internacionales, sobre todo los que tienen mucha relación con los temas sociales, como es acabar con la polio en el mundo y temas de estos. Y luego, bueno, pues he tenido hace 2 años que tuve, digamos, un cáncer y esto todavía cuela, todavía no estoy totalmente recuperado, pero y bueno, pues vengo a las tertulias que me da. Escribo artículos para la revista de la Asociación de Exdiputados y Senadores y
sí, está jubilado, pero no está inactivo, vaya.
A ver, estoy jubilado porque la empresa donde al final acabé mi vida laboral a los 65 años nos dijeron prou.
Ja. El que sí que m'agradaria, José María, és preguntar-li per com veu una persona com vostè la política que s'està fent avui dia. Què li sembla la política que es fa avui?
A ver, tampoco debemos de tirar la toalla, tampoco debemos de rompernos las vestiduras. Es decir, la política va cambiando cada X años. Los que leemos mucha historia y leemos mucha política, nos damos cuenta de que, o sea, lo que casi nadie sabe es que los griegos, cuando tenían tanta crisis como hay ahora, el 50% de la gente que iban al ágora, que eran un poco los representantes del pueblo, se escogían por sorteo, ¿no ves? Una cosa, hay un libro hecho por parte de una persona muy interesante, y se están haciendo ciertas experiencias en Irlanda. Pero digo porque soluciones hay para todo, ¿no? Tú imagínate que al 50% de los diputados se escogiera por sorteo. Esto sería una verdadera revolución, cosa que a nadie se la pasa por la cabeza. Se la pasa a la cabeza un tío solo como a mí, que debo estar un poco zumbado ya. Entonces, que quiero decir que esto es una realidad. Pero de todas maneras, la política va cambiando. España tiene un problema. No está acabado el encaje de las diferentes regiones y nacionalidades. No está acabado. Se ha hecho mal. Porque yo no puedo entender que la Constitución diga que España es una nación, es un país, o sea, un país de regiones y nacionalidades, y ese punto no se haya hecho ley. O sea, qué funciones tiene una región, qué funciones tiene una nacionalidad, qué funciones, dónde puede cobrar uno, dónde puede cobrar otro, qué cantidad de autonomía tiene uno. Entonces, sin embargo, aquí todo el mundo durante 40 años o de 30 y pico años ha estado en el más absoluto de los silencios. Y cuando se está en silencio en política, pues al final se acaba mal. No tenemos experiencia en gobiernos de coalición. A nivel municipal sí. Incluso a nivel autonómico, que ha corrido mucho más que los gobiernos de tipo general. Pero yo soy optimista. Yo creo que esto va a cambiar. Se ha descubierto una cosa que a mí personalmente no me gusta, y es que es muy importante no el programa, sino el sillón. Y esto ahora se dice públicamente. Bueno, es que en mi tiempo sería un tío dice que va al sillón y lo envían automáticamente al comité de disciplina. Y ahora se dice, ¿no? Ahora se dice, no. Pero usted, aparte del programa, el programa es importante, pues cuando elevamos el salario mínimo, cuando hacemos no sé qué en favor de las pensiones, cuando hablamos de la educación. Y después resulta que si todo esto lo acuerdas, pero tú no pones gente para poder en el sillón, ese programa no vale. Y yo creo que España tiene que superar esto, lo tiene que superar. Y esto yo creo que es el problema más fuerte que en el momento actual, tiene. Y luego los partidos políticos, yo no puedo entender que el político tiene que entenderse, es que le pagan para esto. Y este es el problema que veo. Luego eso no se puede hacer un contexto aparte de Europa, ¿no? Europa está con un problema muy complicado de cosas que se hablan y cosas que no se hablan. Por ejemplo, la integración de Hungría, de Polonia y de Ayam, en el tema de los derechos humanos, en el tema de la migración, es muy complicado. No solamente hay el problema del Brexit, la entrada de la extrema derecha en Europa, entendiendo extrema derecha, ya no hablo del concepto de extrema derecha antieuropea, que está en Holanda, que está en Bélgica, que está en muchas partes. Y entonces, claro, estamos en un periodo convulso de la historia del país. Bueno, la gran problemática de China con los Estados Unidos, la nueva geopolítica mundial de la cual se habla poco, y por ejemplo hay que ver dónde se están poniendo las bases militares del Imperio Chino. Como de esto se habla poco, porque tenemos, parece que el problema lo tenemos en el ombligo, pues entonces vemos. Pero yo creo que hay que ser optimista. Yo creo que hay que exigirle a los políticos actuales lo que se tienen que poner de acuerdo. Luego se equivocarán o no se equivocarán, esto ya será un otro problema, ¿no? Se han de posar de acuerdo. Y que para esto les estamos pagando. Y después ya hubieran que pagar. Pero esto dentro de contextos como los que yo viví, en el que Europa nos abría las puertas y había, digamos, una concepción de que teníamos que ir a una Europa unida, era mucho más fácil, porque nosotros no nos podíamos quedar fuera de Europa en aquella época. Esto sería hubiera sido un suicidio, ¿no? Y entonces eso era mucho más fácil que ahora, que bueno, que aquí cada uno va por su cuenta. Vamos, ese es mi criterio. Pero yo creo que estamos en una evolución, y esta evolución política pues tiene un problema, y ese problema lo tenemos que resolver diciendo no a la gente. La gente tiene que dialogar y tiene que tomar acuerdos y ya está, y no pasa nada.
¿Vamos a fer una evolució o vamos a fer una involució? Perquè en aquests 40 anys de transició democràtica a Espanya també s'ha dit que estem tornant una miqueta, o que torna una miqueta als temps foscos, i vostè, que precisament ha viscut aquests anys al final del franquisme també, com ho veu això? ¿Cómo valora?
Yo no creo que eso va así cap enrere, ¿no? Yo creo que va a cosas nuevas, a cosas nuevas. Es decir, ho tenim al Prat. Tenim al Prat, hem tingut alcalde durant a l'amigo Tejador 35 anys, ¿no? Es difícil. Va a... hi va haver un debat molt important, sobretot amb els partits d'Esquerra, si els alcaldes tenien que estar més de dues legislatures o no, és a dir, però es va resoldre, perquè tampoc un senyor que tenia majoria absoluta un dia o una vegada, això vol dir que el poble ho demanava, no? És a dir, jo no veig que anem a una involució. Uh-huh. Però que crec que el món té un problema agregat, que és el tema de les grans emigracions mundials. Si llegim al món grec i al món romà, sobretot, és que la immigració romana acabó con el latín. És que manda nassos. El latín, que era la fuerza importante, y cuando hubo las grandes emigraciones que acabaron, digamos, con el imperio romano, acabaron hasta con el latín. Es decir, el mundo no puede continuar con que el 10% de la población viva muy bien, el 15% viva bien y el 70% viva mal. Y esto está repercutiendo en las naciones. Está repercutiendo en el tema de la nación. Y ese problema se toca muy poco, ¿no? Se toca siempre de refilón. Y luego cuando sale la anécdota, como el tema de los barcos y eso, entonces parece que nos estamos todos... ahora necesitamos una ballena, a ver si la salvamos y justificamos todo lo que hemos hecho, ¿no? Pero bueno, pero yo no creo que haya involución, ¿eh? Lo que creo que hay un método diferente en el que no... Bueno, yo creo que los partidos que no han llegado a acuerdos tenían que ser castigados, y aquí parece por las encuestas que decís que es al revés, ¿no? Uh-huh. Que ciertos partidos que no han llegado a acuerdos van a ser. Pero bueno,
José María,
yo creo que hay que poner optimismo encima de la mesa.
Dime. Home, afortunadament, perquè si tots veiem el futur negre, malament, Rai.
No, però jo ho veig bé.
Sí, home, doncs algú ho ha de veure bé, perquè és que si no...
Però si un dia vaig a Sant Cugat i ja parlarem amb tu també, i llavors prendrem una Coca-Cola.
No, sí, o és igual, si vol venir un dia a una tertúlia també pot venir, i és possible que així li donem un altre aire.
Home, doncs això m'ho dius, tu m'ho dius, a mi no em costa res, perquè tinc cotxe, eh? Encara la meva pensió em dona per comprar-me un cotxe i puc arribar a casa.
I si no tenim els estudis d'aquí,
de la ràdio? Sí. No, com vols. No hi ha cap problema. Cap problema de cap tipus.
Vostè ha fet referència abans al cop d'estat a mans de Tejero l'any 80-81. Sí. Què ens podria explicar que no s'hagi explicat? O, en tot cas, com ho va viure amb vostè, en primera persona, allò?
Bueno, yo lo viví muy mal porque fumaba como una bestia y se acabó el tabaco. Yo digo a nivel personal, si tú me preguntas a nivel personal. Yo me acuerdo que fui al lavabo, acompañado por un guardia civil que me acompañó una metralleta, estaba al lado orinando el señor Alfonso Guerra. Yo le dije, ¿tienes tabaco? Dice, no tengo tabaco. Y el guardia civil me dijo, es que se ha acabado todo el tabaco, no tenemos tabaco. Y ese guardia civil, al cabo de media hora, subía por los escaños buscándome y me dio, digamos, un cigarro. Si yo sé quién es ese guardia civil, yo cuando hubiera acabado todo el proceso le hubiera, digamos, invitado a una botella de cava o a tomarme un café con él, lo que pasa es que no sé quién es. Entonces había tanta gente de esos de fumar que allí hicimos como los niños pequeños, una chupada cada uno con Joaquín Molins, con... Digo, pero esto es una anécdota.
Sí.
Muy bien, Tony. Mira, o sea, el gran problema del 23 de febrero es que no sabíamos eso cómo iba a acabar. La incertidumbre en el hombre es una mala cosa. La incertidumbre cuando acabas una carrera, cuando tienes un trabajo, cuando te casas, es una mala cosa. Y entonces, una incertidumbre, ¿esto cómo va a acabar? Porque nosotros, a pesar de que decían que había que Fernando Benítez Martorell pues tenía una radio, que sabíamos algo, la verdad es que no sabíamos nada. Hubo momentos de mucha crispación. Por ejemplo, a las 4 de la mañana el señor Fraga le pegaba una especie de ataques de esos que le pegaban a él, ¿no? Y bajó abajo y casi coge a Tejero por la pechuga, ¿no? ¿Cómo lo saco? ¿Lo que no saco? Eso se explica poco en los libros que yo he leído, ¿no? Uh-huh. Se explica poco. Yo no sé por qué se explica poco, porque las anécdotas son anécdotas. El tema de los bocadillos, ¿no? Que teníamos hambre, bueno, de bocadillo, y pusieron unos bocadillos ahí. Y un señor que no sé quién es, yo de atrás, dice, primero libertad, luego comer, y entonces el Tejero no sé qué habló, dijo, pues llévense los bocadillos y se los reparten con los lugares civiles, y un señor que estaba detenido dice, coño, se podía haber callado este, que tenemos hambre.
Home, jo, Rick, però no és un episodi per riure, d'aquesta història, clar, perquè ho explica molta gràcia.
A ver, lo que te digo yo quiero decir es que no sabíamos cómo iba a acabar y este era un problema complicado, porque eso podía haber acabado bien o podía acabar mal. Hubo, digamos, una gran suerte en el tema de que no hubo muertos, a pesar de que los dos que dispararon de metralleta, la suerte es que uno tiró a dar y otro no. El que las balas están en el techo del Congreso, que aún se pueden ver. ese yo creo que tiró al techo, pero hubo otro que tiró a los escaños, porque es muy difícil con una ametralladora el pegar 5 balazos en el friso que va entre cuando acaba de, digamos, el Congreso y donde hay la tribuna de los invitados. Es muy difícil, y las 5 balas pegan precisamente en aquel sitio. ¿Qué hubiera pasado? Pues no lo sé. Luego, ese golpe de Estado no estaba preparado. Yo creo que Tejero se precipitó. No sé qué hubiera pasado si no se hubiera precipitado, porque hacer historia de las cosas que ya no son historia, bueno, uh-huh. se precipitó. La idea era de que había un gobierno de coalición y que el señor Armada le entrega un papel con los ministros que va a haber, que había de todos los colores. Eso es el señor Tejero, cuando ve que hay gente también de partidos de izquierdas, coge el papel, lo rompe y lo tira a la papelera. Ese papel no existe, no se ha podido, digamos, comprobar. Y él nunca ha querido hablar de por qué se negó. Entonces yo creo que hubo muchas circunstancias, no una sola, que acabaron, vamos, entre comillas, bien. Y luego, claro, hubo que poner los medios para que eso no se repitiera, porque claro, se podía haber repetido, ¿eh? Y yo creo que este señor se precipitó. Si este señor no se llega a precipitar y eso se cuece más, porque reuniones había habido, generalmente mucho de la extrema muy, 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 muy derecho, muy de lo que llamamos muy, muy extrema derecha, y también de ciertos militares, ¿no? Porque también había generales que no estaban, digamos, en esto, ¿no? Por lo tanto, fue un... Luego, estéticamente, la estética es muy importante. Europa no podía, yo creo que Europa no puede permitir una entrada de un teniente coronel con una pistola en la mano al Congreso de los Diputados. La estética cuenta, ¿no? Yeah. Ese no fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado donde se cogió a todo el gobierno, aparte del cuerpo diplomático, porque estaba allí, porque era cuando estábamos haciendo el que Calvo Sotelo fuera presidente, y a todo el Congreso de los Diputados. No se han dado golpes de Estado, digamos, donde todo el mundo queda prisionero, ¿eh? Donde todos los poderes del Estado, donde lo máximo que mandaba era un subsecretario del Ministerio del Interior que quedó, digamos, al mando, ¿no? Y el rey que también no estaba allí dentro, vamos, esto fue un poco más complicado. Pero yo creo que ahí, aparte de todo, tuvimos suerte de que eso no llegó a más.
Ya
no,
veig...
No tengo más datos, ¿eh? Si tuviera datos, te los daba.
José María, com que veig que vostè és un home que, bueno, que té molta experiència, que pot explicar moltíssimes coses, el convidem directament. Això ja ho parlarà amb els companys del Prat Ràdio, Lluís?
Sí, tant.
El fitxarem perquè vingui de tant en tant a la tertúlia, perquè, clar, si no, l'entrevista d'avui no l'acabarem, eh? Com que té tantes coses a dir-nos, el convidem a que vingui a algun dia a la tertúlia. D'acord, José María? Sí. I per acabar aquesta conversa, sí que li demanarem el tema musical que ha triat per tancar l'entrevista. Quin és?
Sí. A mi m'agrada Serrat. Sempre m'agrada Serrat i he agafat una cançó del Serrat, el Nación Mediterráneo. Però podia haver cogido otra.
¿Algún
tengo,
motivo especial?
Tengo... No, porque yo no nací en el Mediterráneo. Bueno, es que me llegó la brisa.
Suficiente,
me llegó la brisa, ya está. Y después he vivido en el Mediterráneo durante... Yo vine a Cataluña a los 13 años, tengo 76, pues tú fíjate si me ha pegado la brisa del Mediterráneo.
Sí, sí.
Molt bé.
José María Mesa, moltíssimes gràcies. Vinga. Per haver passat pel Connectats. L'esperem un altre dia.
Eso, me quedo a vuestra total y absoluta disposición, ¿eh?
Perfecte, moltíssimes gràcies. Bueno, gràcies, Lluís. Adiós, bona tarda.
Adiós. Que vagi bé, bona tarda.
Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea.
que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la pareja.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Temps ara per parlar del món de l'empresa. La consultora Etalentum Group obrirà 3 noves oficines aquest setembre, una d'elles a Sant Cugat. Es tracta d'una empresa especialitzada en serveis de selecció de personal en els àmbits comercial, financer i tècnic. La companyia també té previst obrir oficines a Manresa i a Logronyo. Avui al Connectats en parlem amb Jaume Alemany, que és director d'expansió i soci d'Etalentum. Molt bona tarda, Jaume.
Bona tarda, Carme. Bona tarda.
El Jaume ve des de Vic, que és on... Podríem dir on neix tot això, no?
Doncs sí. Etalentum neix a la ciutat de Vic. Neix arrel d'un projecte de màster dels dos socis, jo sóc un d'ells, i d'això fa 6 anys vàrem començar una oficineta molt petita i a dia d'avui som la primera empresa a nivell de tot Espanya, amb número d'oficines, evidentment, especialitzada en selecció de personal. Faig insistència en això perquè nosaltres no fem ni treball temporal ni altres tipus de serveis que van vinculats al món dels recursos humans. És a dir, estem especialitzats únicament en el que és la selecció de personal i bàsicament el que serien càrrecs intermitjos i càrrecs directius, Carme.
Uh-huh. El 2011 diríem que teniu la idea de negoci, de Etalentum. Uh-huh. 2 anys després, el 13 es constitueix.
Sí, amb correcte.
Amb quin objectiu naixeu?
Doncs naixem amb l'objectiu de ser líders europeus en selecció de personal. Aquesta és la
això
nostra
és
visió.
Eh?
Sí, és que som molt ambiciosos els dos socis.
Déu-n'hi-do, clar, una cosa és la idea que tens i normalment, a veure, les coses es van fent a poc, pujant esglaons, però ja tenia aquesta idea des de principi.
Sí, nosaltres ens vam entrar en aquest món que no el coneixíem absolutament, veníem d'un ram completament diferent, en el meu cas jo venia del sector salut i el meu soci del sector de la construcció, i vam entrar en aquest món, com t'he comentat, arrel d'aquest màster que vam fer a la universitat, un màster de direcció d'empreses. I ens vam adonar que el món de la selecció de personal, i en concret els recursos humans en general, és un sector que estava poc tecnificat, era molt clàssic i amb poca tecnologia. I vam fer una aposta molt forta en desenvolupament de plataforma tecnològica per poder incorporar tecnologia en els processos de selecció de personal. Això va fer que poguéssim plantejar-nos un objectiu molt ambiciós. A dia d'avui hem aconseguit l'objectiu a nivell espanyol. Som la primera empresa, com t'he comentat, amb número d'oficines a tot Espanya dedicades exclusivament a fer selecció de personal. El repte següent és internacionalitzar-nos i això vindrà 2020-2021. Aquest és el nostre pla de negoci.
Uh-huh. Això és el que expliqueu en el vostre web, perquè el 2016 ja parlàveu de consolidació i havien passat 3 anys. El 2017 obriu oficines a Barcelona, Girona i a Madrid.
Correcte.
I aquest 2019 heu assolit les 21 oficines que teniu a Espanya.
16.
Aquí, 16?
Sí. 16? En aquests moments tenim 16 oficines a nivell espanyol i a nivell de tot Espanya. 12 són a Catalunya i 4 són a la resta d'Espanya, val? Llavors, la nostra previsió és acabar tancant l'any amb 21, com tu bé comentes. Uh-huh. D'aquí a final d'any ens queda obrir 5 oficines. Segurament 2 d'elles seran a la zona del litoral i 2 més a la zona nord.
De totes maneres, és un creixement ràpid.
Molt ràpid. Sí, és un sector que en aquests moments està en molt creixement, hi ha contractació, és un moment bo en el qual l'economia funciona i per tant els índexs de contractació estan incrementant i nosaltres anem una mica a remolc d'aquest creixement, el que passa que sí que estem invertint molts recursos per posicionar-nos com un dels referents del sector.
Quins són els criteris que seguiu per obrir les vostres oficines? Ara dèiem, nosaltres us coneixem perquè heu anunciat que properament obriu una seu a Sant Cugat i comentàvem que també a Manresa i a Logronyo. A l'hora de decidir obrir una nova oficina, quins criteris seguiu?
Clar, hi ha d'haver massa crítica. Massa crítica vol dir que hi ha d'haver negoci, per tant que hi ha d'haver empreses i per tant hi ha d'haver contractacions. Llavors, a nivell intern de Etalentum tenim un estudi de mercat fet en el qual hem definit 90 oficines possibles a tot Espanya. Totes les capitals de províncies han de cobrir, val? I per tant, lògicament, a la majoria de capitals, excepte alguna província, doncs, que l'activitat és molt més baixa, però la majoria de capitals de província quedaran cobertes. Esperem fer-ho en els propers dos anys. I llavors hi ha zones geogràfiques molt potents, com pot ser, doncs, el que seria Catalunya, el que seria Madrid, el que seria la zona nord i tot el Llevant, que aquí, doncs, el número d'oficines és superior, perquè el nostre model de creixement Karma és un model de proximitat. El que ens hem adonat és de que les grans consultores que hi havien fins aquests moments a nivell espanyol, doncs, tenen una oficina a Barcelona i una a Madrid, però no cobrien el territori amb capil·laritat. Això fa que no poguessin conèixer molt bé els clients, que és un factor clau, un factor crític d'èxit en el nostre negoci. És a dir, per fer un procés de selecció ben fet i per trobar la persona adequada per un client, primer de tot has de conèixer molt bé com és l'empresa i quina és la seva cultura d'empresa. Perquè tu pots trobar el millor candidat del món, compleix tots els requisits que el client et demana, però a nivell de cultura d'empresa no encaixa amb l'empresa. Per tant, el primer pas és conèixer molt bé l'empresa. Perquè això es pugui produir, hi ha d'haver proximitat al client. És a dir, els nostres gerents d'oficina han d'estar propers. Si des de Barcelona tenim que realitzar una selecció a Tarragona, per dir-te, o a Puigcerdà, és molt complicat perquè no podem arribar a conèixer el client i anar-lo a visitar. D'aquesta manera, amb un model expansiu amb número d'oficines, podem tenir aquesta proximitat, aquesta capil·laritat, i això ens permet donar un servei molt més adequat.
Mm-hmm. Dos socis, comentaves, no?
Dos socis, sí.
Sou els que creeu aquesta empresa. Quants treballadors teniu ara mateix?
En aquests moments, a nivell de central, som 14 persones i a tot el grup estem arribant als 50.
I com heu fet la selecció de personal, d'aquest personal?
Doncs amb la nostra tecnologia i procurant fer-la el millor possible. És complicat, estem parlant de persones. I les persones és el més complicat d'una organització, però són el motor de les empreses. I sense les persones les empreses no funcionen. Per tant, és un factor crític d'èxit. Moltes vegades els empresaris es preocupen, doncs, si tindran la millor tecnologia, o tindran la millor maquinària, o tindran les millors comunicacions, o millor finançament bancari, i no es preocupen de les persones que són els que els hi han de fer el negoci endavant. Per molt que et tecnifiquis, si no tens les persones adequades no pots tirar endavant. Doncs fent-ho, en resposta una mica a la teva pregunta, com ho hem fet? Intentant rodejar-nos de persones que encaixin amb la nostra cultura empresarial i que tinguin les capacitats i les habilitats necessàries per poder-nos ajudar amb aquest creixement. En definitiva, gent bona.
Com seria el perfil? Si ara trobéssim un anunci de Etalentum buscant sí. Treballadors, com definiries aquest perfil?
Doncs mira, els responsables de les nostres oficines són persones molt emprenedores, amb moltes ganes de creixement professional, molt comercials, que tinguin capacitat de relació amb l'empresariat local de la seva zona, és a dir, persones, doncs, que coneguin el teixit empresarial del seu entorn i que tinguin un nivell mitjà perquè, doncs, es puguin entrevistar amb el directiu de qualsevol empresa i entendre les seves necessitats perfectament. Estem parlant de que la gent que treballa en el nostre grup són gent amb un nivell formatiu alt i amb unes qualitats i habilitats importants.
Abans parlàvem d'aquest nou horitzó que teniu, la internacionalització del grup, de l'empresa. Us sentiu preparats per fer aquest salt?
És complicat obrir a fora, Evidentment, jo, en aquest cas, com a soci, i el meu soci també, hem estat molt emprenedors, no només a Etalentum, sinó anteriorment hem estat com a directius amb empreses, doncs, punteres de Catalunya, que també van fer el seu procés d'internacionalització, i en el cas particular meu i del meu soci hem participat en projectes d'internacionalització i sabem que és un hàndicap, és un repte molt complex. Ens sentim preparats? Sí. Ens sentim forts? Sí, amb moltes ganes, però ho hem de fer bé. Això vol dir que hem de sentar molt bé primer les bases aquí a Espanya, a l'entorn nostre, i un cop tinguem això fet, i per això parlem de 2020-2021, un cop tinguem això, doncs, ben assentat, podrem fer l'expansió fora. Estem pensant en un parell de països europeus i tenim uns preacords, unes preconverses amb unes empreses, doncs, de Llatinoamèrica, que també estan molt interessades en adquirir el nostre coneixement i la nostra tecnologia per poder realitzar aquests processos de selecció de personal ben fets.
Serveis de selecció de personal. Anem al kit de la qüestió. Què és el que oferiu als vostres clients?
Doncs mira, els nostres clients ens venen a veure, o ens truquen, o ens contacten, o els contactem, quan tenen un problema, quan no troben les persones adequades. És a dir, una empresa accedeix a aquest tipus de serveis o té necessitat d'aquests serveis, quan realment ha intentat pels seus mitjans, i és lògic i és natural, doncs trobar les persones adequades per un lloc de treball. Nosaltres estem molt enfocats, com t'he comentat abans, al que seria doncs la búsqueda de càrrecs intermitjos i càrrecs directius, val? I bàsicament en les especialitats doncs de comercial, de financer i de tècnic. També, des de la nostra oficina de Barcelona i de Madrid, tenim una divisió internacional en la qual ajudem empreses que venen de fora a instal·lar-se doncs aquí, bàsicament a Catalunya, a la Comunitat de Madrid, o empreses que des d'aquí necessiten buscar professionals a fora, en algun altre país. Per tant, una mica contestant al que em demanaves, Carme, la nostra funció és trobar perfils complexes, és a dir, perfils que, i complexes no vol dir excessivament tecnificats, a vegades un perfil complex pot ser un operari doncs, doncs amb un alt nivell de coneixement, però un operari, o pot ser un director financer o pot ser un enginyer doncs, que parli anglès alemany i que conegui un tipus de llenguatge de programació molt específic. Estem parlant de posicions que no trobes posant un anunci, diguem, en un mitjà online fent córrer la veu. Llavors la nostra funció és aquesta: quan l'empresari no troba el que busca, quan no troba el personal adequat, nosaltres estem per ajudar a fer això.
Doncs comencem la recerca d'aquesta persona.
Va.
Quin és el procediment?
Doncs primer en tot entendre exactament el que vol l'empresari, és a dir, tenim que conèixer les necessitats de l'empresari, vostè què vol com a client. I un cop entenem molt bé el que vol, i això vol dir una reunió prèvia amb ell, en profunditat, que ha de durar el temps necessari, no es tracta de que ens enviï un paper amb la descripció del lloc, sinó entendre molt bé les seves necessitats, i un cop coneixem les seves necessitats, el primer que fem, lògicament, és buscar a dins dels nostres sistemes d'informació. Nosaltres tenim uns sistemes d'informació en el qual hi tenim dades, i tenim candidats,
una base de dades
importants, pròpia, en el qual hi pot haver persones que encaixin en aquest procés. A partir d'aquí, per omplir de més candidats tot el procés de selecció i per poder obrir el ventall de perfils, el que fem és buscar en xarxes socials i buscar en bases de dades externes, bases de dades externes a les quals podem trobar persones que s'adaptin al que aquest empresari està buscant. Un cop tenim candidats suficients, a partir d'aquí es comencen a valorar. La nostra pròpia plataforma tecnològica fa valoracions de forma automàtica, és a dir, pels candidats doncs, poden passar diferents testos, tenim una sèrie d'automatismes que el que fan és que ens ajuden a anar més ràpid a fer el procés i amb millor qualitat. Això fa que li puguem portar els candidats abans en els nostres clients i que li puguem portar candidats de millor qualitat, no només més ràpid, sinó de millor qualitat, i que s'adaptin més al que està buscant. I a partir d'aquí, doncs un cop hem fet aquest filtratge, aquest cribatge que ens permet valorar aquests candidats, els que són finalistes o semifinalistes, doncs lògicament s'han d'entrevistar de forma presencial, sempre que es pugui, que per això tenim oficines de proximitat, i si en algun cas no es pot, doncs perquè el candidat, jo crec, està als Estats Units, per exemple, és un tècnic molt específic i no n'hi ha aquí a Espanya i s'ha d'anar a buscar fora, doncs es fa a través d'un sistema de videoentrevistes que tenim propi integrat en la plataforma. I finalment és el client el que decideix, el candidat que més li encaixa en el seu procés en la seva empresa.
I quin és el nivell de satisfacció dels clients que teniu?
Les enquestes que nosaltres tenim un sistema de qualitat integrat, i quan un client doncs, o l'hem anat a veure, o li hem fet un procés de selecció o li hem prestat un servei, doncs se li envia una enquesta de qualitat, i en aquests moments el nivell de satisfacció és altíssim. Evidentment pot passar que alguna vegada no encertis o no siguis prou fi amb el procés, passa molt poques vegades, però si passa, doncs al client li donem una garantia total del servei i li fem un altre procés sense cap cost. Però els nivells de satisfacció que tenim i de retorn dels nostres clients en aquests moments estan molt per sobre de la mitjana del sector.
L'oficina de Sant Cugat la teniu a punt?
La tenim a punt, tan a punt que està oberta ja. La previsió era obrir-la al setembre i vam obrir la setmana passada, a finals de la setmana passada. Està a l'edifici Roba, ajudant davant del centre comercial, sí. I està funcionant. Ja hi teníem clients a Sant Cugat, partim amb un cert avantatge. És a dir, tot el Vallès, en el Vallès nosaltres hi tenim tres oficines. En tenim una a Sant Cugat, en tenim una
Terrassa,
Sabadell. I una a Terrassa. Sí. És una zona que havíem treballat ja bastant, amb anterioritat. És una zona que hi ha molta activitat econòmica, hi ha empresa gran, i empresa mitjana, que són el tipus d'empreses que ens contracten, i partim amb un cert avantatge perquè ja hi teníem alguns clients que ja ens havien fet confiança ja fa uns anys. Val? Per tant, aquesta oficina ja està funcionant i bé, esperem donar-li l'impuls necessari doncs, perquè funcioni molt bé en els propers mesos.
Doncs, Jaume, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, per venir-nos a explicar el funcionament de eTalentum, per donar-nos a conèixer una altra manera de treballar el que bueno, tota la vida ha estat imprescindible, que és buscar personal per treballar a les empreses.
Sí, sí. Pensa una cosa, hi ha una frase que nosaltres sempre diem i que a vegades la gent diu, bueno, no se l'acaben de creure, però és així, eh? Les persones són els actius més importants d'una empresa. I això no surt al balanç de les empreses. Els equips de futbol tenen el balanç dels jugadors. A les empreses no els hi tenen. I seria important posar-los.
Jaume, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
A tu, Carme.
Ara per a l'especialista de la mà de la nostra companya Ivet Tijano. Ens n'anem fins a Castellà, on també ens espera la nostra companya Rocío Gómez. Bona tarda a les dues.
Bona tarda.
Bona tarda.
Ivet, avui parlarem de com estimular la creativitat.
Sí, bueno, ens ha semblat un bon tema, perquè més que res, perquè moltes persones també a vegades pensen que si han de generar idees, qualsevol tipus d'idees, pel que sigui, hi ha la tendència aquesta de dir, no, és que jo no sóc creatiu i jo per aquestes coses no val, no? Doncs, direm una sèrie d'exercicis i al final tècniques també que ens poden ajudar, siguis o no siguis molt creatiu, no? O sigui que al final és una habilitat, jo crec, com la gran majoria d'habilitats, per no dir totes, que amb esforç, dedicació i empenta, no?
Es pot entrenar.
Es poden potenciar i estimular. Per tant, si ets creatiu, perfecte, però si no, es pot cultivar, no? Tot això es pot estimular.
Però què entenem per creativitat?
Dins d'un concepte de creativitat publicitària, no, que és el que nosaltres al final hem parlat molt, tema d'empresa, de publicitat i de més, entendríem la creativitat com el producte que venen les agències de publicitat. No? Al final és el que anem a buscar en una agència, que són idees que resolguin un problema determinat que té un anunciant. No? És a dir, ja sigui potenciar el meu producte, posicionar-lo en el mercat, potenciar els seus valors diferencials, desmarcar-lo de la competència, objectius que tingui una empresa anunciant, es dirigeix a una agència de publicitat perquè a través d'una campanya publicitària resolgui aquest objectiu i aquest problema. No? Aleshores, el que fa l'agència, el que és la creativitat publicitària, és resoldre aquest objectiu, aquest problema, a través d'idees. No? Idees que entenem que han de ser originals, però no pel fet de ser originals, sinó perquè després hauran de competir amb un gran impacte d'anuncis, no? O de grans impactes publicitaris que rebem, i al final ens hem de quedar amb pocs. No?
Clar, de vegades associem la creativitat només a l'art, no? A la creativitat artística.
O a l'originalitat. No? Jo és que no sóc poc original. Doncs a vegades no es tracta de ser molt imaginatiu, sinó de ser realista moltes vegades, perquè al final es tracta de resoldre un problema que és real per l'empresa, i és un problema i és real. El problema és la dificultat, diria aquí, i és on entra l'originalitat, és que com estem competint amb tants milers d'impactes publicitaris que rebem al dia, hem d'intentar de fer-ho d'una manera que redueixi els riscos a que aquest missatge es perdi pel camí, no? Durant el canal de comunicació. D'aquí a intentar-ho fer d'una manera diferent, no? De potser una mateixa frase, expressar-la d'una manera diferent, que aquest diferent s'entén normalment per original.
I com podem arribar a una bona idea per resoldre el conflicte o la necessitat que ens plantegi la nostra empresa o el client?
Bueno, és el que dèiem, no? Que és una habilitat que s'ha de cultivar, s'ha de estimular. El més important de tot, jo crec, també, és entendre que rarament la primera idea que tingui serà la bona. Per tant, hem de tenir paciència i hem d'intentar generar quanta més quantitat d'idees millor, perquè segurament d'aquest gran gruix d'idees sortirà alguna que ens assolirà l'èxit. No? Per tant, el que deia, el que comentàvem abans, no? Tu i jo també, la famosa frase del Picasso de que la inspiració t'enganxi treballant, no? La inspiració doncs, t'agafarà treballant. I és que normalment les bones idees surten de processos molt intensos de treball, de feina, d'endinsar, d'emprofunditzar en el tema, d'empapar-te d'informació i normalment quan l'inconscient a vegades sobresurt és quan les idees també es generen, o les millors idees, no? Les idees que al final són les que acaben aconseguint l'èxit.
Doncs a mi això em passa cuinant.
Veus? Al final és quan deixes la ment en blanc, sí. Quan després, però sempre és després d'un procés d'endinsar-te en el tema. No? No és que no hi pensis mai i que de cop i volta, quan hi penses, la idea que et surti la primera serà la bona. Que potser sí, eh? Que potser la primera idea que tinguis serà la bona i mira, serà perfecta. Però si creus que serà la bona, serà perquè després també la valoraràs respecte d'altres idees. No? Vull dir que és important no quedar-nos amb el primer que ens passi pel cap, perquè segurament el que se't passi pel cap a tu també se'n passarà a mi. Aleshores ja estem en aquest procés de que no estem sent realment creatius quan estem a primera simple vista, no? Per tant, endinsar-se en el problema, empapar-se d'informació, i després és molt bo, jo crec, deixar reposar la ment, no? Quan està molt saturada de molta informació, deixar-la reposar, desconnectar, no pensar-hi per res, i en aquest procés en què la ment doncs descansa, jo crec que és quan sorgeix l'inconscient i de cop i volta també les idees es col·loquen, no? es reorganitzen, jo crec, d'alguna manera, perquè tu les assumeixes, i és quan poden sorgir idees que realment han estat reflexionades, encara que no t'ho sembli.
En aquest sentit, tu recomanes el treball en equip o és més fàcil ser creatiu de manera individual?
Bueno, les dues maneres poden respondre bé. Sí que existeix, anàvem a parlar de tècniques, no?, dins d'aquest procés creatiu, com, quines tècniques podem utilitzar. De fet, de les més famoses que tothom coneix, tot i que parteix del mercat de l'agència publicitària, és el brainstorming, no?, el famós brainstorming, que normalment, bueno, o va néixer com a mínim com una tècnica col·lectiva que es feia en grup, de generar idees, no? A partir d'un problema que es planteja, doncs anem a generar idees en grup, no? I la gràcia, o el bo d'això, és que cadascú de nosaltres en grup vagi generant totes aquelles idees i les digui en veu alta, encara que siguin esbojarrades, perquè al final tots ens recolzem d'unes idees de les altres. I una idea que puguis tenir tu, que diguis, a mi se'm pot activar, no? I pensar en una altra cosa, dir-la, i a partir d'aquesta feina en col·lectiu, en grup, sorgeixen idees més interessants. Això no significa que a nivell individual pots fer aquest mateix exercici i poden sortir idees igual d'interessants, però en grup sí que sembla que sigui com a mínim més ràpid el procés, no? Segurament, perquè tens més inputs al voltant que potencien més la creativitat.
A banda d'aquesta tècnica de la pluja d'idees, hi ha més tècniques per poder estimular aquesta vessant creativa?
Sí, hi ha una altra tècnica molt famosa, que és sleep writing, que aquesta també l'utilitzava el Dalí, que passa que li deien un altre nom, que era la tècnica de la cullera. Ella, en el seu cas, el que feia és agafar una cullera o se la deixava recolzada al pit, s'adormia i la cullera, quan queia sobre d'un plat, feia soroll, després es despertava i anotava totes aquelles idees que se li passaven en aquell moment pel cap. No? És una tècnica que també s'utilitza, però precisament al final el que es fa és cultivar aquest inconscient. No? Sempre que després, com dèiem, hagis empapat d'informació, hagis treballat el tema en qüestió. No? Després allò, deixes descansar la ment i en aquest estat de vigília son, que és quan l'inconscient està per allà i les idees sembla que siguin, bueno, pues això, no? Que no,
genuïnes, més originals. Exacte,
o que no estiguin tan sotmeses a la crítica o a les nostres pròpies limitacions, a vegades és quan sorgeixen coses interessants i bueno, el Dalí, per exemple, també l'utilitzava, aquesta tècnica.
Per tant, a la toaleta de nit, una llibreta o un llapis amb bolígraf i apuntem aquestes idees que potser ens semblen esbojarrades, però podem anar madurant i que derivien en alguna proposta interessant.
Però al final tot és el mateix, que és treballar en aquest tema en qüestió, en aquest problema, i després descansar la ment, desconnectar. I això ho podem fer qualsevol, com deies tu, no? Doncs si a mi em relaxa cuinar, doncs, i això també és en època d'estudis, no? Per exemple, quan els estudiants estan molt posats en el tema, estudiant, molt concentrats, a vegades és molt important saber desconnectar per també reorganitzar totes aquestes idees o aquests coneixements a la ment i que s'assoleixin bé, no? Mm. Això també és tan important el fet de dormir i descansar.
Hi ha més tècniques o que ens puguis recomanar per estimular aquest jo creatiu?
Després hi ha, per exemple, exercicis que puguis fer, no? Hi ha dos en concret que jo recomanaria. Un és en concepte, o sigui, en terreny visual, i l'altre en terreny textual. Per exemple, el textual és un tipus d'exercici, que es pot fer des de casa per cultivar aquesta creativitat. Agafem un full amb una numeració i ens plantegem un problema, no? Ens imaginem, per exemple, que tenim una capsa davant, de la mida d'una capsa de sabates, i només hi veiem una etiqueta que posa "perill, no toqueu". Aleshores, es tracta, durant una hora, 60 minuts, i cronometrant-nos, generar tota la quantitat d'idees que se'ns passi pel cap del que podria contenir aquesta capsa de sabates, no? Al final són exercicis d'això, que cultiven la nostra habilitat creativa a partir de coses molt senzilles, però que al final ens forcem a generar idees i veurem, segurament, si fem el repàs, si fem aquest exercici, que durant la primera mitja hora generarem moltíssimes idees, però seran bastant... podem dir pràctiques o usuals, sí, que tots més o menys coincidiríem, però amb el pas del temps cada vegada també ens tornem més exigents, també ja hem reduït moltes opcions, i cada vegada les idees que sorgeixen són més esbojarrades, potser, però també més interessants, no? I aquí és la part de creativitat, originalitat que parlàvem, no? Que també és molt interessant. Aquesta és una textual, i després estaria la mateixa en la vessant visual, si també la volem fomentar, que és, per exemple, doncs, a partir de conceptes com amor, felicitat, ràdio, no sé, el que vulguem, agafem vinyetes, tantes vinyetes com vulguem, no? Al final quadradets per omplir, i dibuixar aquest concepte. I, per tant, com ens imaginem o com podríem representar a nivell visual aquest concepte. Són exercicis que podem anar fent, perquè ja després ja veurem que segurament hi haurà conceptes que estem més acostumats a veure a nivell visual, potser ens serà més fàcil, però d'altres, que quan ja portem 3 o 4 dibuixets, doncs ens serà difícil trobar altres maneres de representar aquell concepte, no? Al final és cultivar la creativitat.
Clar, és veritat que estem com acostumats a, per exemple, si volem aprendre un idioma, doncs a practicar amb aplicacions o buscar altres eines, exercicis per millorar, però és veritat que en l'àmbit de la creativitat, que és molt important, és una cosa que sembla que ha de sorgir sola, no? Que no es pugui treballar ni estimular, però com tu ens expliques, sí que és el cas.
Tot és posar-hi esforç, és dedicació, disciplina, d'alguna manera, i potenciar-ho, doncs, com qualsevol altra habilitat, ja sigui esportiva o mental, no? Al final tot es tracta de pràctica i d'exercitar. Hi haurà gent que tingui més facilitat pel que sigui, doncs, i d'altra que, tot i que cregui que, ostres, que li pot ser molt difícil... A vegades és també les limitacions que ens posem nosaltres mateixos, no? És que jo no sóc gens creatiu, no sóc original. A vegades no es tracta de ser original, eh? És molt important. El tema de creativitat publicitària, també les persones ens pensem que ha de ser coses molt surrealistes, però perquè sigui efectiu les persones ho han d'entendre. Vull dir que no es tracta d'una anada d'idea teva que només entenguis tu. Vull dir que l'ha d'entendre tothom perquè sigui eficaç i efectiva, no? Per tant, és més buscar una manera alternativa a explicar el que fins ara ja s'ha dit a no ser algo que realment no s'entengui, no? I que sigui molt, molt disparatat.
Que sigui creatiu però que es pugui comunicar.
Bueno, és que ha de ser eficaç, no? I si és eficaç ha d'assolir un objectiu. Per tant, si una empresa vol posicionar el seu producte, a mi no em serveix de res com a creatiu que em facis una campanya molt original però que no entengui ningú. L'ha d'entendre el meu consumidor, no?
Ràdio Sant Cugat. www.cugat.cat.
Què és Cugat.cat? Ràdio Sant Cugat? Una pàgina web?
Cugat.cat és el mitjà de comunicació municipal de Sant Cugat. És informació local 24 hores al teu servei. Esports, agenda d'activitats, mobilitat, cultura, economia...
Prova-ho. Segur que trobes el teu espai perquè, en definitiva, el teu dia a dia, la vida, és local.
La població de Sant Cugat és de 85.000 persones, eminentment joves i amb cultura digital. Apropa aquesta audiència al teu negoci.
Cugat TV, www.cugat.cat i 91.5 FM.
Cugat.cat és líder a Sant Cugat a la xarxa. Anuncia't a Cugat.cat.
Falca radiofònica, bàner, vídeo. Ens adaptem al teu negoci i necessitats.
Més informació a publicitat@cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat volem mantenir viva la història de la ciutat. Per això demanem la vostra col·laboració. Si teniu fotografies o imatges enregistrades de Sant Cugat fins als anys 90 i ens les voleu cedir, feu-les arribar a cugat.cat, carrer Plana de l'Hospital 1214, 08172 de Sant Cugat, o al correu memoria@cugat.cat, perquè mantenint viva la història, fem un futur més enriquidor. Cugat TV és la televisió de Sant Cugat.
Organitzada per canals, a Cugat TV trobaràs les imatges de tot el que succeeix a Sant Cugat.
Esdeveniments,
actualitat,
esports,
cultura,
música,
economia,
reportatges en profunditat.
Busca't, et trobaràs.
Cugat.cat. La vida és local.
A Cugat.cat disposes de tota l'actualitat de Sant Cugat al moment. Segueix-nos a Twitter, @CugatCat, i al nostre perfil de Facebook, Cugat.cat. La vida és local.
Ostres, ja s'han venut les entrades de Manel pel Teatre Auditori.
Què dius?
I mira, un vídeo de Pericos a Cugat TV i un altre del grup Bremen.
Però què dius? D'on treus tota aquesta informació a les 8 del matí?
De la newsletter de Cugat.cat.
I què és això?
És un correu electrònic amb un resum de l'actualitat de Sant Cugat que m'envien a primera hora cada dia des de Cugat.cat.
Ah, i quant et costa això?
Res. Mira, només t'has de subscriure a www.cugat.cat.
Cugat.cat. La vida és local.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. www.cugat.cat.